Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui us volem parlar dels trastorns de l'alimentació, l'anorèxia i la bulímia.
A l'hora de parlar de trastorns de l'alimentació, els més anomenats són l'anorèxia i la bulímia, per ser els més extensos a Espanya. Encara que amb dos trastorns alimentaris siguin semblants, és important saber diferenciar-los a l'hora d'establir un diagnòstic i aplicar un tractament adequat. Segons l'Olga Moreno, psicòloga i educadora social de l'Hospital de Dia per Adolescents de Sant Pere Claver, la societat actual ens condueix cap a la homogenització. El que una persona vol com a individu es difumina en benefici d'un desig comú, com els diners, els cotxes, la joventut i la bellesa. El lema és tenir abans de ser perquè la societat de consum pretén satisfer-nos amb coses materials. Avui en dia, la tirania dels ideals estètics i les modes imposen tenir un cos esbel i l'obligació de sotmetre's a dietes rigoroses per aconseguir la figura somiada. Però una persona no es fa anorèxia per abusar de les dietes. Hi ha casos en què podria semblar així, però si s'indaguen les històries personals, molts cops es troben antecedents vinculats a trastorns de la conducta alimentària, ja des de la infantesa. Per tant, l'anorèxia i la bulímia no apareixen de forma espontània. A l'adolescència, cadascú ha de fer-se únic i alhora acceptar-se amb un cos canviant que es torna extern i visible als ulls de la resta. La imatge i la impressió que algú causa en algú altre és crucials en aquesta fase de la vida. En una enquesta feta a alumnes d'ESO, es va detectar que un nombre bastant elevat, 47% de les noies i un 23% dels nois, tenen preocupació per no engreixar-se i havien fet algun tipus de dieta per aprimar-se sense cap control amb tot el que això comporta.
Parlem d'aquest tema amb Begoña Mulet, psicòloga clínica adjunta al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Reus, on treballa amb infants i adolescents i les seves famílies. Des de fa uns 3 anys és la psicòloga infantil a l'àrea bàsica de salut de Falset, dins el programa d'integració de la salut mental amb atenció primària. A més, està com a referent en els programes interdepartamentals amb ensenyament, tant treballant com amb infants amb trastorns mentals greus a l'aula intensiva de suport de l'Escola General Prim de Reus, com en els serveis crèdit, on assessora les escoles per atendre els infants amb trastorns greus de comportament. A més, és la coordinadora de la unitat funcional per als trastorns de l'espectre autista del Baix Camp i Priorat. Hola, bon dia, Begoña.
Bon dia.
Mira, ens podries dir quins són els trastorns més freqüents en la conducta alimentària?
Sí, doncs mira, els trastorns de la conducta alimentària són tot un grup de trastorns que tenen a veure, no?, amb la relació que cada persona té amb el menjar, amb com es veu i, sobretot, no?, el que és important i potser ho diferencia d'altres coses, no?, que ens poden passar a moltes persones en un altre moment és que marquen, no?, una interferència, un canvi significatiu, no?, amb el funcionament habitual de la persona. Una mica, no?, aquest és com el gran grup dels trastorns alimentaris. I llavors aquí, si anem concretant-ho més, doncs hi ha 3 grans trastorns, no? Un és l'anorèxia nerviosa, que es caracteritza, no?, per la restricció de la dieta. Un altre trastorn és la bulímia, que aquí la principal característica doncs són els afartaments, no?, els atracons, aquests moments de menjar descontroladament. I després un altre tercer trastorn és el que se'n diu el trastorn per afartament, que és on hi ha també aquest comportament de menjar de forma descontrolada, però no es fa res per a rebaixar el pes i llavors, no?, doncs hi ha una tendència al sobrepès. Aquests són com els 3 grans trastorns dintre d'aquest grup dels trastorns de la conducta alimentària. I després, com amb la majoria de trastorns mentals, sempre hi ha un grup, no?, dels no especificats, perquè a vegades és difícil, no?, de que una persona compleixi tots els criteris i es pugui classificar de dir això és una anorèxia nerviosa només, això no és una bulímia, sinó que a vegades, i també en determinats moments, un pot compartir característiques d'un o de l'altre i llavors per això hi ha aquest ventall dels trastorns no especificats.
Llavors, d'aquests trastorns, quins serien els principals?
Els principals són l'anorèxia nerviosa i la bulímia.
I volia dir, d'aquests dos, com els podem detectar? Quins són els principals trets que ens poden donar l'alarma de que hi ha alguna cosa?
Sí, els principals trets, no, per com està una mica la guai de que alguna cosa passa, són quan veguéssim així algun canvi en la manera de fer i de comportar-se de la persona, no? Tant pot ser pues, que es vegi, no?, que en poc temps, no?, que això sobretot amb el cas de l'anorexia nerviosa, no tant amb la bulímia, que normalment la bulímia el pes se sol mantenir més estable.
Quan dius poc temps, què vol dir més o menys?
Pues, que en uns mesos, no?, hagis pogut perdre 10 quilos, per exemple, no?, que és una cosa que és un gruix important. Vale? O en poc temps, no?, que hagis perdut una talla. No? Sense, aparentment, no?, que hagi passat res. No? Això es pot com una mica com donar la pista. Després d'així també pues, canvis al voltant del menjar, no?, quan un es torna com a més maniàtic, no?, comença a rebutjar coses que normalment li agradarien, no?, pues, mai no volem menjar postres o de repent, no?, o si t'havien agradat molt els gelats a l'estiu, doncs no voler-ne saber res. També, no?, com a intentar canvis a l'hora del menjar, de veure, no?, que el menjar donen toms pel plat, però continua estant allí, costa, no?, i no es menja. A vegades també al revés. No? Persones que de repente se comencen a interessar moltíssim pel menjar, malgrat potser ells no el mengin, però no, fa molts pastissos o fer, no?, pues preparar menjats per a altres persones, interessar-se en que els altres mengin, però tu no, saber-ne molt de calories, de dietes, no? És com de repente, no?, el menjar ocupa una part molt important de la vida de la persona i sobretot, no?, això és un canvi, no?, és un moment que està passant, que això no està funcionant, com normalment la persona es manegava. Després, no?, canvis amb l'aspecte de dir, no?, de repent com amagar-se, posar-se roba molt ampla, no?, com per dissimular el cos, per amagar-lo, perquè com que una de les característiques importants és no sentir-se bé amb el propi cos, amb no veure's bé, no?, pues aquest intentant amagar-lo. Això són, no?, trets, no?, com a senyals per dir, ostres, està passant alguna cosa, potser val la pena que li prestéssim atenció i veure, no?, si darrere de tot això pues, realment hi ha un trastorn de la conducta alimentària.
I en el cas de la bulímia seria el mateix, però doncs
sí, això
menjant més deixant, del normal.
No? La bulímia, clar, els comportaments dels afartaments solen ser coses íntimes, no?, privades, que normalment no les veiem, si no ens les expliquen o si no veiem una mica les pistes, no?, de dir, ostres, havíem anat a fer la compra i s'han acabat totes les magdalenes o no?, o tota la xocolata, perquè solen ser aliments així dels que moltes vegades estan com a prohibits, no?, amb les persones que tenen interès o preocupació pel pes, i com que l'afartament és un moment de descontrol, doncs solen ser aquest tipus d'aliments els que s'utilitzen. No? Pues, per exemple, no?, aquestes coses de dir, ostres, darrere d'aquí o amb aquest calaix he trobat com a molts embolcalls de menjar o... Però no és una cosa, no?, que veiem, el que potser sí que veiem, no?, és de dir, just després de l'àpat, no?, ràpidament la persona necessita anar al bany, perquè a vegades, no?, hi ha conductes doncs, de provocar-se el vòmit, no?, després de menjar.
I hi ha diferents graus d'afectació dins de la bulímia o l'anorèxia?
Mira, quan parlem d'un trastorn, són trastorns greus. Llavors, en aquest sentit, potser jo ho explicaria més de dir, hi ha moments i hi ha fases en què hi ha més gravetat o menys gravetat. Però tant l'anorèxia com la bulímia, no?, si fem una avaluació i realment estem parlant d'un trastorn, són trastorns greus i importants. Yeah. Llavors, a partir d'aquí, la gravetat, no?, ens la marca també molt aspectes de la salut més física. Al final, no?, són trastorns mentals greus, però una cosa que no s'ha de perdre de vista és que afecten a la salut física.
Clar.
No? El fet de restringir la ingesta durant temps, de perdre tant de temps, de pes, aquest, no, els afartaments i els vòmits, no, això afecta la salut física. I aquí doncs, també els indicadors doncs, dels quilos que s'han perdut, del control no, mèdic, amb analítiques, veure com en tenim el cor, no, tot això ens marca la gravetat.
Quines són les principals afectacions que provoquen?
Les principals afectacions, per un costat, tota la part de les coses que un deixa de fer per estar tot centrat en l'alimentació i en aquest malestar. No? Això interfereix amb el funcionament del dia a dia, això aïlla no? de relacions socials, mm-hmm. no? perquè ja moltes vegades va associat... No? Moltes vegades no ens relacionem amb coses que tenen a veure amb el menjar, amb com ens veiem. No, això és molt difícil per a una persona que està patint un trastorn alimentari. Doncs d'alguna manera es va retirant tot això. Llavors això és una part d'afectació. Mm. I després l'altra, no, que comentàvem abans, tenen un efecte important a la salut, que si van millorant doncs es pot recuperar, però cal veure no, com està el cor, cal veure no, com estan els ossos, cal veure també s'aprima el cervell, no? Que totes aquestes coses també és molt important.
O sigui que pot arribar a haver-hi afectacions irreversibles. Sí,
afectacions, no, irreversibles tampoc.
Ja.
No? Vull dir que és aquí el senyal de, una mica el que deia la gravetat, no? De dir, al final, si no estàs ingerint o ho estàs fent d'una forma molt descontrolada, això té afectacions, no? No funciones bé a nivell d'atenció, de memòria, de concentració. Llavors, tirar endavant amb uns estudis serà molt difícil. Uh-huh. Un cop no, això es pugui anar controlant i anar aconseguint no, que la ingesta es millori perquè la persona es pot trobar millor i pot afrontar això que és tan difícil, doncs això també es va recuperant.
Va.
Uh-huh. Vale? Però aquesta part no, de dir, és un tema seriós perquè bé, el cor, si no ens cuidem, no, doncs el cos es va ajustant.
Clar.
No? I llavors, doncs... una de les característiques no, és que una noia pot perdre la menstruació. Clar, això vol dir que el nostre cos està funcionant molt malament, no? Per haver-se hagut de decidir d'alguna manera no, a retirar la menstruació perquè no li surten els números, no? Amb les calories i tota l'energia que necessita. Clar, això es recupera. No vol dir no, que perquè hagis patit una anorèxia doncs hagis de tindre problemes i no hagis de poder tindre fills no, quan siguis més gran, però sí vol dir no, que és un tema tan important que cal no, posar-s'hi a sobre perquè et puguis recuperar.
Clar. I quina actitud haurien de prendre les famílies o des de l'escola quan
mira,
es detecten?
Amb això, sí, amb això que comentàvem també abans, no, de quan veiem que hi ha coses que canvien, no, que, i aquestes senyals una mica que ens indiquen de que alguna cosa pot estar passant, doncs això és molt important de poder-ho parlar, no? Tant si des de l'escola, des de l'institut, no? Més des de l'institut que des de l'escola, perquè no? Són trastorns que afecten més a l'adolescència, doncs de poder dir, ostres, no? Estic preocupat, estic veient això, hem de fer alguna cosa. A vegades, que aquí és una mica el que comentava abans, els trastorns alimentaris són trastorns greus, però a vegades algun dels símptomes que veiem doncs no arriben tampoc a configurar un trastorn alimentari. Llavors val la pena poder-ne parlar, buscar no, l'espai, la manera, el recurs a la xarxa per poder-ho abordar i a vegades doncs, això queda aquí. No? A vegades doncs, hi ha un malestar que s'expressa d'aquesta manera amb no, una apatia, amb un, no, deixar de menjar i això ens pot semblar que té a veure amb una anorèxia.
Yeah.
Però igual simplement era algo que tenia més a veure amb l'ànim i podem abordar.
Mm-hmm.
I si no és així... doncs aquesta part de dir, posem la preocupació sobre la taula, anem a buscar la manera de posar en marxa doncs, tot el tractament, perquè quan abans puguem començar a treballar, millor, per tot això que parlàvem, no? De la gravetat i de l'evolució.
Perquè...
una mica això des de l'institut i una mica el mateix des de la família.
Yeah.
No? De dir, bueno, potser tu no ho veus, no? És fàcil, no? Que al començament... doncs la persona doncs ho negui, no? No passa res, no vulgui acceptar no? que hi ha aquest canvi, aquest problema. Bueno, anem a buscar algú que pugui ser no? de confiança amb qui ho puguis parlar i també com a família no? ens puguem sentir més tranquils, de dir, doncs, tu diràs que no, jo veig que els pantalons no et van molt diferents. Què et sembla, no?, si ho comentem amb la pediatra, amb la infermera, i que ens ajudi. Potser és algo que nosaltres estem massa preocupats i no té res a veure. Uh-huh. O potser sí, és la manera, no?, de començar a dir, ui, això és important, fem una mica de control, a veure com va.
Sí, perquè a vegades forçar pot ser contraproduent. No, per exemple, això, no? Veus que una jove no menja i doncs els pares pues, forcen a que mengi o així.
Sí.
Això pot ser contraproduent, sí.
Mira,
o millor
clar, aquí,
donar-li la volta i no...
Crec que lo que és important, no, és com entomar de dir què ha passat, que m'arriben a aquest punt, no, que hi ha un rebuig a menjar i que forçant, al final el que fàcilment passarà és que acabem tots molt nerviosos i enfadats. No, evidentment, no, que hi haurà un moment del tractament que s'ha de posar sobre la taula de dir aquests mínims s'han d'ingerir perquè no són persones i necessitem menjar. Però una mica, no, de dir, anem a parlar de què és el que passa que ara no pots menjar. Perquè una de les coses importants, no, és que buscar un acompanyament, no? Són trastorns greus, fa falta que el tractament tingui moltes potes. I aquí, no, que la família també pugui sentir-se acompanyada perquè és un camí llarg. Llavors, segurament, no, això de dir, en lloc d'entrar com en un, com en un pols, no, de menjar sí, menjar no, no, de dir, ostres, si això ens passa avui i ens passa demà i ens passa la setmana vinent, és que ens passa alguna cosa, anem a posar-nos en marxa. No? Que la persona, la pacient, no?, pugui ser atesa i la família acompanyada. I una de les coses que ràpidament els diran és a dir, a l'hora dels menjars, no? La família prepara el menjar, aquell és el plat que s'ha acordat, no es posa ni més ni menys menjar i encara que no ho haguéssim fet abans, doncs posem la ràdio, escoltem música, ens distraiem i no parlem més del menjar.
Uh-huh. Yeah.
Perquè és algo realment, no, que bueno, és una, no? Arribar a tindre un quadre complex d'anorèxia és un trastorn dur i no és algo voluntari. Llavors no estem al terreny d'això no ho faig perquè no ho vull, no? És com no sé què em passa, tinc aquest malestar, són, no, múltiples factors, no, que m'ha arribat en aquest moment que jo em sento davant del plat i no puc menjar.
Des del Departament d'Educació o de Salut, existeix algun programa o campanya de prevenció?
Sé que de tant en tant se fan xerrades a l'institut, no et sé dir que sigui com un programa establert respecte als trastorns alimentaris. Bé. Sí que des d'Ensenyament i Salut, no, des de fa temps, per exemple, està en marxa el programa de Salut i Escola, no, que és un programa, no, que, bueno, no sé si heu parlat alguna altra vegada, no, on els infermers dels ABS, no, estan un temps a l'institut i tenen, no, i estan disponibles perquè tots els joves els hi puguen fer consultes de temes que els hi preocupen. I una mica a vegades, no, el que ens hem trobat és que quan l'infermer, l'infermera, no, que està atenent un determinat institut, veu que hi ha diferents consultes sobre el tema, doncs per un costat, no, està una mica a la guai si hi ha alguna persona que realment, no, pugui estar patint un trastorn i posar en marxa, no, tota la intervenció, i per un altre costat, no, doncs, de poder realitzar així alguna xerrada tant pel claustre com en altres moments, no, pels mateixos alumnes, no, perquè els hi arribi informació, doncs, a vegades no tan distorsionada com la que poden trobar a la xarxa, no, que els filtres els han de posar ells mateixos i a vegades això és difícil. I també com que puguin tindre un interlocutor, no?, que si tenen preguntes, doncs els puguin respondre directament.
Mm. Bueno, i a vegades aquestes terceres persones, no?, també donen aquest punt d'objectivitat i de professionalitat que també ajuden, potser.
Clar, clar, clar.
I quins factors poden propiciar aquests trastorns? La pressió mediàtica, social, familiar?
Sí, mira, ja així, intentant-ho com organitzar una mica, hi ha factors que són propis de la persona, aspectes que són molt biològics i fins i tot hi ha factors genètics, no? De dir, persones que tenen un trastorn alimentari a la seva família, doncs això també ha passat. hi ha aspectes, no?, que tenen a veure amb determinats trets de personalitat en general. Les persones que pateixen anorèxia, doncs, solen ser noies molt perfeccionistes, molt autoexigents, no?, que excel·lents, no?, fins i tot amb expedients acadèmics brillants, no?, i aquesta part del perfeccionisme, també una mica obsessiu, no?, pues és part de la seva personalitat i que els posa en risc. Amb la bulímia, no?, són coses que tenen més a veure amb la inestabilitat i la impulsivitat. A vegades, no?, a nivell també individual, l'haver patit un sobrepès i haver patit burles per això, yeah, doncs també és algo, no?, que et pot posar una mica en risc, perquè, bueno, això juntant una mica amb aspectes més socials, un comentari com, ostres, que bé que et veig, no?, t'has aprimat, no?, és algo molt, molt freqüent i molt banal, que en determinats moments, doncs, pot ser més important del que ens semblava, no?, quan hi ha també aquests altres factors. A nivell social, no?, doncs, aquests valors, no?, per aquests models de bellesa, no?, que a poc a poc s'hi va intervenint per sort, no?, però aquesta pressió social, mediàtica, de la imatge, doncs aquí ja està, i és un factor important i que possiblement té a veure, no?, que la majoria de persones que pateixin un trastorn alimentari siguin noies, adolescents. Mm. I després també hi ha aspectes familiars, no?, l'anorèxia, els trastorns alimentaris, tenen molt a veure amb el control, no? Al final el que jo poso dintre el meu cos és el que jo decideixo, no? No pots, em podràs forçar una cullerada, però no pots forçar-me a que jo mengi, no pots forçar-me a que jo no vomiti fins que no ho saps i no em controles, clar, evidentment.
Clar.
I llavors aquí, no?, pues aspectes una mica de dinàmiques familiars, no?, de no permetre créixer, no?, de noies a vegades que és com els costa molt reconèixer els seus propis estats perquè sempre, no?, pendent de què és el correcte, el que ha de fer un determinat moment, no?, i creixen una mica amb aquests buits, o al revés, no?, persones, no?, d'entorns molt desestructurats, no?, que han de manegar-se una mica com poden. Que amb això no vull dir que la família, no?, siguin responsables, ni molt menys, no?, són trastorns multicausals, no?, i al final és com s'ajunten moltíssims factors i podem arribar a un trastorn alimentari i s'ajunten uns altres factors molt importants i en canvi això no passa. Però sí, no?, amb aquesta part que deia abans una mica del tractament, que és una cosa ampli, que si voleu ara en parlem, doncs aquesta part de la família, no?, de dir, ostres, si hem arribat aquí, hi ha coses que ens toca una mica canviar-les, no perquè en siguem responsables, sinó perquè si hem de treballar per sortir-nos-en, doncs hem de fer coses una mica diferents perquè el que veníem fent fins ara, doncs, no ens ha funcionat.
I seguint el fil d'això que dius, quines són les teràpies o processos que es fan servir per tractar aquests adolescents,
mira,
afectats?
Sí, és important, no?, que el tractament és un tractament que han d'intervenir diferents professionals de diferents perfils. Jo, per exemple, us explico una mica des del servei on jo treballo, no? A nosaltres els casos normalment ens arriben o des de l'institut o des de l'àrea bàsica, des de pediatria o metge de capçalera. Mm. I llavors una mica com ens organitzem, nosaltres des del servei de salut mental, doncs allí treballem, no?, el psicòleg, el psiquiatre, l'infermer, amb el pacient i també, no?, normalment el psicòleg i també el nostre treballador social, no?, és la persona que atén les famílies per fer-los una mica tot aquest acompanyament per treballar perquè el trastorn alimentari millori. Però treballem també conjuntament amb el... Ai, que ara m'he quedat una mica sense veu. Amb el servei de nutrició, o amb el servei d'endocrinologia, que és que se n'encarrega de tot el control i supervisió de la part més mèdica i més de la salut més física, que és molt, molt, molt important. També, no?, amb casos quan ja és una miqueteta més, no?, és més greu, és més difícil de treballar, la persona té poca consciència, fa falta, pues, un control més freqüent, doncs tenim també una unitat especialitzada, no?, que s'encarrega, doncs, de fer un tractament més enfocat en tot el tema de la ingesta, del control, de l'ansietat lligada a anar recuperant el pes. Uh-huh. I després, no, doncs, si és necessari, doncs hi ha unitats d'ingrés, tant sigui parcial, doncs, no, durant el dia, un hospital de dia, o un ingrés en un hospital amb casos més greus, quan hi ha complicacions físiques i quan hi ha riscos vitals, no, que no els hem d'oblidar, que hi són.
Uh-huh. I
això amb la...
Perdó. Però no digues.
No, que això que em deia, amb les teràpies, doncs, normalment, per un costat, no, s'intenta treballar amb tot el que té a veure amb el nucli del trastorn alimentari, no? Amb una persona no es veu bé, se sent malament amb la seva imatge corporal, no? Tot això moltes vegades hi ha moltes distorsions, és a dir, no? Jo em veig grassa, però no ho estàs, no? Doncs tot el treball perquè ells puguin anar a tenir una visió no tan malalta, no? De com es veuen. I després també aspectes una mica allunyats, potser de lo que té a veure només amb el menjar i amb la imatge corporal, sinó aquests altres aspectes que parlàvem una mica també de personalitat més general, no? Que també són importants anar-los treballant, acompanyant, perquè permetin al final de que tot avanci. Uh-huh. No? Aspectes, a vegades també hi ha aspectes molt de comunicació, d'aprendre a dir que no, d'aprendre a comunicar les pròpies emocions, els propis estats, no? Que a vegades són coses que, doncs, que no sé enfadar-me, però en canvi m'omplo jo de ràbia i no puc menjar.
Uh-huh. I a quina franja d'edat afecta més? Més els adolescents o també sí, hi ha adults?
La franja principal afecta l'adolescència, perquè bueno, al final l'adolescència és aquest moment de canvi, no? de fer-se a un mateix, i també és el moment en què el cos canvia. Uh-huh. I hi ha moments en què això és difícil, no? d'encaixar-ho tot. També hi ha casos, no, que es donen amb l'edat adulta. Hi ha casos, no, que s'inicien a l'adolescència i arriben a l'edat adulta i el trastorn alimentari doncs, no ha desaparegut. I també hi ha alguns casos menys que també es donen amb nens. Però el gran gruix és a l'adolescència.
I això ha canviat amb els anys o sempre ha sigut bàsicament l'adolescència un té més impacte?
Principalment és l'adolescència. Potser ara, no, amb aspectes de que la infància se'ns està escurçant, doncs hi ha alguns infants grans,
yeah,
que
sí,
també, no, comencen amb trastorns, mm-hmm, de la conducta alimentària, però el gran gruix és l'adolescència.
Mm-hmm. I tu quins consells donaries als pares i adolescents per tal de no influir en aquest trastorn?
Jo una mica el que intentava també comentar abans. Penso que moltes vegades un trastorn de la conducta alimentària no és una cosa que comenci un dia, no? Sinó que es va gestant.
Clar.
Llavors, amb aquesta part, no, de doncs primer estar a la White i poder-ne parlar. Perquè a vegades, amb acompanyament i poder-nos prendre seriosament, no, coses que l'adolescent neguitegen, doncs aquest acompanyament a vegades és suficient, no, perquè poguéssim parlar d'altres qüestions, és a dir, no, me sento malament amb el meu cos, vull aprimar-me, doncs que d'alguna manera que la família això ho pugui escoltar i ho pugui acompanyar. I després, no, ja hi haurà un professional que ens dirà no és necessari o no és un tema de pes, si podem millorar els hàbits o em fas aquesta demanda i potser hi ha un trastorn, no? I no es tracta d'acompanyar-te que t'aprimis, sinó ajudar-te que mantinguis el teu bon pes. I a vegades, no, de poder fer aquest acompanyament, no, i prendre'ns-ho seriosament, doncs pot ser suficient i llavors podem parlar de no sentir una baixa autoestima o de no em trobo molt bé d'ànim o tinc aquest altre problema i no arribem, no, amb aquest trastorn tan greu. I els adolescents, que aquí també és a vegades la part, no, difícil de que ells prenguin consciència i demanin ajuda, però també informar-los de molts canals que tenen disponibles, no? Per exemple, parlem d'aquest programa de salut i escola, doncs sempre podem fer una consulta i tinc aquesta preocupació, jo crec que estic bé, però no? Parlem-ne. Moltes vegades hi ha un docent, un tutor, una tutora amb què un té bona relació, no? Doncs atrevir-se a parlar-ne. I una cosa molt important, també són els altres adolescents que estan a prop. No? Perquè a vegades...
Sí, els companys, no? En aquesta edat són importants.
Els companys ho veuen, no? Els companys veuen aquests canvis, s'angoixen, i per lleialtat, no? Doncs a vegades doncs, també no diuen res. I és molt important de trobar, no? De dir, doncs, estic preocupada per la Maria o estic preocupada per això, perquè llavors es pugui posar en marxa.
I també potser des de casa o des de l'escola, bueno, o l'institut, comentaris que es fan que a vegades no li dones importància i a la millor aquests comentaris també poden influir, no? Que després ells se sentin malament.
Vull dir que clar, els comentaris,
això potser no... també s'hauria d'estar una mica a l'aguait de veure quins comentaris clar, fem, són, no? Almenys tant factors... que t'engreixaràs com una bota. Jo no sé, de vegades es fan comentaris una mica així lleugers que potser amb una certa edat poden influir.
Això segur que és important. És molt difícil, no?, que siguéssim tan curosos sempre amb tot el que diem. I això és com una goteta més al got, però no és el que tampoc l'omple.
Yeah,
sí que és
yeah,
important, yeah, com amb totes les coses, no?, pues que siguéssim curosos i siguéssim respectuosos i realment també una mica aquí amb la nostra societat doncs el menjar té un paper molt important, tant sigui no per aquests comentaris com que al revés, no?, pues que gairebé tot ho celebrem amb menjar, no? Hi ha menjars tradicionals per a totes les festivitats i això al final també és com una situació estressant i evidentment no podem fer-hi res.
Sí, no?
Però bueno, amb aquesta part també tindré en compte que això és important, és una de les gotes que pot omplir el got o és una de les gotes que si veus, no?, que aquests comentaris molesten molt de dir, ostres, què passa? Jo no, em sap greu, no? No pensava que aquest tema per tu era tan important. Et passa res?
Sí, sí.
Aprofitar-ho.
I tant. Molt bé, doncs moltes gràcies, Begoña, per col·laborar en aquest programa, donar-nos tota aquesta informació, consells també i orientacions sobre com tractar aquests trastorns de l'alimentació que realment moltes vegades preocupen a molts pares i educadors quan es tracten amb adolescents. Moltes vegades potser costa entendre la seva actitud i això fa que provoqui angoixa a les famílies, no? Per tant, és important tenir eines, com ara avui, eines que tu ens has donat per detectar-ho i per poder-hi posar solucions. Moltes gràcies, Begoña.
A vosaltres.
Gràcies.
Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i el dimarts a les 6 de la tarda, que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana i unes bones festes. Boom, 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 baby, boom.